Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Manicel, com cada dilluns, fent repàs de tot allò que ha succeït esportivament parlant al cap de setmana i com cada dilluns també en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure si... Ara sí, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Toni?
Molt bé.
Jornada de llums i ombres, eh?
Sí, sí, sí.
Tenim, com cada dilluns, una miqueta de tot, però si parlem particularment de futbol, la golejada del Sitges ens seria... Ara per ara, complicat fer la vista enrere o tirar de memòria i recordar el darrer cop que el Sitges doncs, va aconseguir una golejada d'aquestes característiques. Dissabte, 10-1 al Vistalegre Santa Margarida. A partir d'aquí, l'anàlisi se pot anar encaminat de diferents maneres, eh? Que si 10 gols, que si el rival molt fluixet, però deixa d'estar. Fer 10 gols avui en dia... És molt difícil.
Molt, molt. Home, jo me'n recordo dels Sitges de guanyar 7-1, 8, 10 no. 10 fa molts anys, i fa molts anys
sí, sí.
Que seguim els Sitges i 10 gols. Costa molt de recordar.
És que ni probablement aquells Sitges de Jaume Creixell...
No.
Aquells Sitges de Jaume Creixell sí que tinc un resultat al cap, que és de 8-1.
8-1.
Que li va fer a la Granada.
Sí, 8-1.
El dia que va pujar de categoria, precisament aquí a Aiguadols.
Sí, 8-1.
El dia que aquell Sitges va aconseguir l'ascens de categoria, va guanyar aquí a Aiguadols 8-1 a la Granada. Més enllà dels 8 gols, l'altre dia el Manel també ens ho deia, que l'any que el Sitges l'entrenava ell i que va pujar de segona a primera territorial...
També feia molts gols.
També feia molts gols.
Però 10...
Es va quedar amb 6-7, probablement.
Sí, sí. Sí.
Però 10, repeteixo que seria molt, molt, molt difícil.
Jo no me recordo. No em recordo de 10 gols quasi fet al Sitges. Sí, poden dir el que vulguin, poden dir que el rival és fluixet, poden dir que el porter doncs era un amic, un amic perquè estava empipat amb el seu equip,
sí, sí.
Poden dir el que vulguin, però fer 10 gols no és fàcil, i el Sitges va fer 10 gols. 10 gols, 4 gols de Quique, que això és molt important, 2 gols de Carlos, que això també és molt important, o Javi Marín,
sí,
és
sí.
Molt important que aquests jugadors marquin gols, perquè això vol dir doncs, que... Bueno, el que hem dit des del principi, que el Sitges té un atac letal, que té jugadors amb molta qualitat en atac, i que potser els problemes que tenia una miqueta el Sitges eren els problemes defensius i els problemes al municipal d'Aiguadol, perquè és un equip que necessita espais i que aquí doncs, els espais són reduïts perquè el municipal és petit.
Sí, sí, és el que és.
Però a part d'això, doncs el Sitges ja recupera confiança. Vam veure el Benoja,
sí, sí.
Porter, que jo no dic que sigui millor o pitjor, però que té molta alçada.
Dona probablement una seguretat a l'equip, tenint en compte que el José Luis, la Benoja, havia de venir, havia d'arribar, però no tant d'hora. El que passa és que el Sitges ara per ara té un problema a la porteria que clar. Té els dos porters lesionats. I clar, el Manel li va haver de dir, noi, has de venir ja.
Clar, és que...
La Benoja té ara per ara un problema d'estudis i clar, sí que es va comprometre, però a venir més endavant, el proper mes.
Sí.
I les circumstàncies han obligat a que arribés més d'hora del que estava previst, però en qualsevol cas, bé, benvinguda sigui la seva arribada. Malauradament, el Sitges, com li dèiem amb el Manel, guanya un José Luis per empèn un altre, perquè es va lesionar el José Luis Domínguez. Ens deia el míster que probablement per la lesió, pel tipus de lesió, un parell de setmanes no sí. Se les treu ningú, tot i que el jugador ja plantejava la possibilitat d'anar dimarts a entrenar i calma, calma.
Sí, sí, clar, perquè n'hi ha motivació, perquè
sí, sí.
El jugador està motivat. Potser de los pocs seguidors que van anar al municipal, més d'un va pensar doncs, on estan els porters que comptava el Manel abans. I clar, la pregunta nostra era aquesta, no? Tens un nou porter? I va dir, sí, és que si no arriba a venir el José Luis, m'hagués tingut que posar jo de porter
sí, sí,
perquè
o,
no tenia
o,
porter.
O el Miguel, o el Mata.
Perquè sí, sí, no sí. Tenia porter. I doncs aquesta és realment la veritat, no? De que no tenia porter i ha adelantat una miqueta el fet de que el José Luis vingués més aviat, no? Com tu has dit. I en lo de més, doncs, el Sitges, sí que és veritat que la primera part va jugar una molt bona primera part, que va marcar que 4 gols, i que la segona va fer 6 més. I quan mires la classificació veus un Sitges allà col·locar cinquè amb 35 gols, sent de carrer
és de llarg l'equip més
golejador. Això és molt important. I això què diu? Doncs que el Sitges va millorant, se va adaptant a la categoria, que serà un equip que donarà molt que parlar, sobretot a la segona volta, i compta la reflexió que també feia en Manel. El tram final del campionat és on el tram on el Sitges té els partits a priori més assequibles.
Sí, perquè no oblidem que el Sitges s'ha començat el campionat jugant coses del calendari, amb els equips que ara per ara estan manant a la classificació: la Granada, Riu de Bitlles, Ribes, el Molanta també, doncs sí que ja l'ha agafat més avançada la competició, però en qualsevol cas, ja que parlem del Molanta, Toni, ahir el 4-1 que li va fer el Sobrense ve a confirmar una miqueta el que ja fa setmanes que venim dient, i ara amb més argument, perquè clar, ja l'hem vist dues setmanes consecutives al Molanta, va guanyar 1-4 aquí al Sitges i li fa 4 més al Sobrense. Aquest equip hauria de fer les coses molt malament, o molt malament s'hauria de posar la situació al Molanta perquè no acabés guanyant el campionat. Sí que falta molt, i la reflexió sempre és la mateixa, eh? Sí, sí. El Molanta punxarà tot el que tu vulguis, però de moment el que hem vist és un equip que mana.
Sí, no, mana, i molt motivat, sí. I molt organitzat, i a més amb molt de compromís.
Sí.
I ho veus, no? Perquè fins i tot ve que hi ha el Sarabia mateix manant a la defensa, doncs parlar amb els seus companys, animant, no criticant, sinó animant els seus companys, i doncs veus un equip molt organitzat, que saben molt bé el que tenen que fer. I clar, a mi m'ha posat l'exemple de l'Òdena. No té que veure res,
no,
el Molanta a l'Òdena.
No. Molanta... Són dos conceptes d'equip totalment diferents.
El Molanta és molt més equip. Jo penso que potser els tocs que li faltava al Molanta, doncs l'ho ha guanyat el Molanta aquest any amb els fitxatges del Toni Ruzafa, que fa el que té que fer, del Sebi per la seva banda i de Sarabia al mig de la defensa. I escolta, té una defensa impressionant, un porter que mana, un mig del camp que treballa molt, i a davant té jugadors que, que el que parlàvem, lluiten tot, treballen moltíssim, i doncs el Molanta ara per ara és un equip que jo penso que té pràcticament el campionat a la butxaca, tot i que resta molt, però el Molanta ve com un equip molt, molt ferm de cara al títol, perquè no té fissures, però és un equip que està molt ben organitzat, és un equip molt compacte, i penso que el Molanta doncs seguirà, i a més cada partit que guanyi li donarà més motivació, i el que vam veure ahir, l'equip, tot i guanyant com estaven guanyant, volia més, i això és molt important.
I el Sobrense, Toni, quarta derrota consecutiva.
Jo tenia molta fe en aquest partit del Sobrense, tenia molta fe, perquè pensava que el Sobrense, doncs la imatge que va donar a Sant Perro de Villas, potser no va ser la més positiva del Sobrense, però va donar una imatge diferent a la que va donar ahir. Ahir me va desagradar molt. Ahir jo penso que el Sobrense no està a l'alçada, i crec que el Sobrense, doncs, en vez d'anar cap a davant, va cap a darrere. Està donant passets cap a darrere, i el pitjor, això està desorganitzat totalment. Aquí ningú sap a lo que juga ni per què juga, i a més falta molta motivació, i si el jugador no està motivat, doncs malament. Alguna cosa falla i cal posar mesures ja, perquè si no la cosa es complica moltíssim. A mi me sap molt greu, però jo veig que el Sobrense...
A tothom li sap greu, però quan escoltes l'entrenador, Andrés Saez, clar, penses, aquí està passant alguna cosa.
Sí, és que a més nosaltres tenim una virtut i un defecte. La virtut és que podem escoltar la declaració de tots els entrenadors, i escoltem la declaració del nostre, del Sobrense. Però també, parlem amb tothom, perquè nosaltres estem oberts a tothom, doncs també escoltem comentaris de los que venen darrere. I a mi me dona molt respecte el que es diu. Me dona molt respecte perquè es diu, doncs, que ahir mateix jo me vaig quedar amb un dit, millor lo valoro així, un dit, escolta, aquest és el pitjor Sobrense que he vist jo en molts anys. Això no ho van dir a nosaltres ahir. I escolta, no ho diu una persona, ho diu molts. Doncs alguna cosa està fallant, no som nosaltres que veiem que juga malament el Sobrense, és tothom que veu que el Sobrense juga malament, la quarta derrota consecutiva, i compta que la setmana que ve té el Ribas. El Ribas està motivat, no ha perdut cap partit.
Ve de guanyar el Riu de Villas, precisament.
Ve de guanyar el Riu de Villas per un gol a 0, un gol de Carlos Martínez, del seu defensor, i escolta, un Riu de Villas, un Ribas que està molt bé organitzat, que és un dels equips que menys gol rep, i compta amb això, sumar la cinquena derrota consecutiva, faria molt mal, i de fet me sap greu dir-lo, però ve que el jugador enfonsat, sense motivació, malgrat el que diguin, ve que el jugador molt malament.
L'equip també està passant per un mal moment a nivell de lesions, el míster ens ho deia, és que m'estic quedant sense jugadors, això també és cert, vull dir, una cosa no treu l'altra, l'equip ara es justeja en aquest sentit, no té efectius, i bé.
Sí, però
la pregunta és
a favor d'un altre temps, també he vist el Sobrense en una altra època amb moltes lesions.
Sí, les
amb
lesions,
jugadors molt lesionats.
Les lesions formen part del devenir d'una temporada.
I el Sobrense anava tirant endavant, no cap a darrere. Uh-huh. Que això canvia molt.
En fi, no. Cadascú que ho vegi com vulgui i que s'agafi el que vulgui, però la situació és aquesta. L'equip porta 4 derrotes consecutives i ara li ve el Ribas, després haurà d'anar al camp de la Granada, després ve aquí el Capellades, en fi, que té una miqueta el que ja venim dient fa unes quantes setmanes, té un calendari difícil, sí que els partits s'han de jugar, i qui diu que el Sobrense no està capacitat, perquè ho creiem així, està capacitat per guanyar el Ribas aquest dissabte, aquest diumenge aquí a Aiguadols, però la cosa s'ha de posar a puesto, perquè si no, malament. Més coses... Avui també hem de parlar de bàsquet, d'aquesta victòria del bàsquet Sitges que ha posat la directa, o almenys aquesta és la sensació, hem de guanyat els 4 últims partits. Dissabte venia aquí l'Hospitalet, jo parlava el dissabte al matí amb el Pau Simó i dèiem, és molt important avui guanyar l'Hospitalet, doncs tan important que al final el va derrotar per 19 punts de diferència. Un molt bon ambient dissabte al pavelló perquè també es va fer l'acte de presentació de tots i cadascun dels equips del bàsquet Sitges, i el Sitges, si no m'equivoco, va guanyar el primer partit aquí al pavelló, perquè els 3 que havia guanyat em sembla que els havia guanyat fora de casa.
No, l'equip aragonès lo va guanyar aquí.
Sí senyor.
Va ser la primera
victòria. A l'estadi en Casablanca, sí senyor.
Va ser la primera victòria i la reacció dels Sitges. A partir d'aquí el Sitges l'ha guanyat tot.
Sí senyor, tens tota la raó del món, Toni. Doncs a vegades que jo de la memòria falla. 4 victòries consecutives, fantàstic.
Molt bé, molt bé. A més...
L'equip ha donat un salt a la classificació impressionant. I una reflexió, perquè quan veus els resultats de Lliga EVA, veus que tothom pot guanyar a tothom,
sí,
i tothom pot perdre en tothom.
Sí. Ho deia fa un mes, de fet ho escrivia a l'Eco. Aquesta és una lliga en la que el més petit et pot fer un tratge, i tens que tenir molta cura de tot això. Tenir la mentalitat de guanyador, sortir molt motivat, que com surt ara els Sitges, uh-huh. I doncs aquesta jo penso que és el gran secret d'aquest campionat. És molt igualat, i el que està més motivat és el que realment guanya partit. A mi m'ha agradat molt el bàsquet Sitges l'altre dia, i sobretot la nova incorporació. Penso que és una incorporació que partit a partit li pot anar molt bé a aquest bàsquet Sitges, perquè treballa moltíssim en defensa, en atac, i és un jugador doncs, que mou molt bé les fitxes, i si a sobre tens un golejador com el Rodríguez, que ho fa tot, doncs que ho marca tot, doncs jo penso que ara està en el camí positiu aquest bàsquet Sitges d'Edu Piñero, d'un Edu que no va parar en tot el partit i que déu-n'hi-do com mou a l'equip.
Sí, doncs quarta victòria consecutiva, cosa que celebrem i que ha redreçat i de quina manera la situació de l'equip en aquesta Lliga EVA. I si parlem d'hoquei patins, Toni, llàstima perquè el Club Patí Sitges, que rebia el Capellades aquest dissabte a la tarda, perdia finalment per 3-4, ha perdut els 2 últims partits, malauradament, amb rivals directes, diguem-ho així, que la feien Capellades.
Sí, jo penso, de tota manera, jo crec que el Capellades acabarà més a la classificació, perquè la diferència del Patí Sitges al Capellades és que el Patí Sitges doncs, té molta voluntat, treballa moltíssim, però falta un home amb experiència, que d'alguna manera doncs, faci moure les fitxes realment com es té que moure i jugar una miqueta en cap. El Càrtel Capellades té un Quim Manilbau, que per mi és la diferència del Capellades.
La referència,
sense,
sí, sí.
Sí, sí. Sense ell a la pista, doncs el Capellades és un equipet a l'alçada dels Sitges, però quan ell surt, doncs és el plus més que té. I és el plus més que va fer guanyar aquest partit. Lo vam guanyar per la mínima, però lo suficient per aportar-se els 3 punts. I va ser quan ell va sortir a la pista. Mentre ell no va sortir a la pista, el partit estava totalment equilibrat. I fins i tot el Sitges va poder, podia fins i tot guanyar-lo. Uh-huh. Com a mínim empatar-lo i guanyar-lo. Ell va sortir, se va encarregar de fer el quart gol, de donar-li la victòria al seu equip, i doncs és la diferència. Al Sitges li fa falta un home com Quim Aribau, un home amb experiència, amb veterania, doncs que li podia anar molt bé a l'equip. El Sitges no ho té, el Capellades, i jo penso que el Capellades acabarà més alt a la taula.
Molt bé, doncs de tot plegat en parlarem d'aquí uns moments. Avui, a la segona part del programa, parlarem amb en Paquito Martínez i parlarem de l'Inter. Ara sí? Feia temps que no parlàvem de l'Inter, un Inter que està patint golejada rere golejada.
Perdia 6-0 aquesta setmana amb el líder.
Amb el Sant Sadurní Atlètic.
Amb el líder, sí, sí. 6-0. Sí, el que passa que l'Inter potser el que vol Paquito, i de fet ell no ho dirà, i segur que és així, doncs és fer un equip i després ja vindrà el resultat.
Reconduir una miqueta la situació de l'equip i de retruc al club. Un club que està governat, diguem-ho així, per una sola persona, per Ricardo Lanza, i que ara per ara doncs, està intentant allò recol·locar-se i trobar una situació doncs, que li doni una certa estabilitat, que no vagi allò per les lligues, pels campionats, com diuen els castellans, dando tumbos. En fi, doncs, del futbol més modest, de tot plegat en parlarem, com dèiem, amb l'entrenador de l'Internacional de Sitges, amb en Paquito Martínez, a la segona part del programa. Per tant, som-hi! Temps ja per repassar marcadors i comencem com cada dilluns comentant una miqueta com ha anat la jornada del futbol base, al nostre futbol base, a la Blanca Subur, a la Unió Esportiva Sitges, i tenim ja al telèfon a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, doncs per juvenil A. Blanca Subur 5, Cus a la Granja 0. El CUE no va inquietar gens a la Blanca, que va fer un bon partit i va golejar sense problemes. Ara estem a un punt del líder i estem molt bé aquí. Juvenil B, Risto Stoikov 0, Blanca Subur 0. Tots dos equips es van tenir por i no van poder marcar ningú. Per la Blanca l'empat ja és bo. Cadet A, Barrer Santes Creus 3, Blanca Subur 1. Anar al camp del líder és cobrar, segur. Els nanos avui han plantat molta cara. Quedem bé. Blanca Subur 1, Igualada 2. Hem regalat el partit. No s'ha jugat bé i els visitants s'han aprofitat dels fallos locals, davant i darrere. Infantil A, Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 0. Derbi local i bon partit de la Blanca, que ha sigut superior. Infantil B, Blanca Subur 0, Copelles 8. Ens van passar per sobre, érem molt superiors. Infantil C, Poble de Claramunt 2, Blanca Subur 6. Partit molt complet dels nanos, que han estat en la seva línia, B. Alevina A, Prat 0, Blanca Subur 11. Partit dominat per la Blanca en tots els terrenys. Alevin B, Blanca Subur 3, Piera 2. Partit molt igualat contra un A. Els nanos s'han portat com a jabatos guanyant-los. Alevin C, Ribes 0, Blanca 0. Bon empat a un difícil camp. Es podia guanyar amb més punteria. Alevin D, Castellví de la Marca 1, Blancafort 10. Partit en què la Blanca ha jugat a plaer sense cap problema golejant. A la 20E, Blancafort 3, Quintinenc 4. Amb més físic, els visitants s'han endut el partit. Benjamina, Blancafort 6, Vilanova 2. Plens de joc i força, es van desfer d'un bon Vilanova. A la 20B, va ser l'Erdola 2, Blancafort 3. Partit molt disputat contra un A, gran partit dels nanos. Benjamín C, Blancafort 2, Unió Esportiva Sitges 1. Un altre derbi local, molt igualat, la Blanca amb més punteria s'ha endut els punts. Per últim, el 48 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Remax 3, Hotel Palou 6, Pastisseria Serrarols Nin 5, Construcciones Checho 4, Six 9, Can Gregory 3 i Interarmaris 6, Òptica Holandesa 6. I en Pitufos, Hotel Estela 1, Newton Informàtica 4, Les Magnòlies 9, Begudes d'Ell 4, i Restaurant Triana 2, Càmping Sitges 7. Listo.
Doncs, listo. El 48 campionat local del Nou Pinsbens ens posa el punt i final a aquest repàs de marcadors a la Blancafort. Albert, moltíssimes gràcies.
Hola.
Que vagi molt bé. Bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau. Adéu,
adéu.
I seguim repassant més marcadors de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges. Tan sols 3 jugaven a casa, el Leví D, que es va imposar per 5-4 amb el Sant Bonaventura, també jugava a Aiguadols el Benjamí D, que va guanyar 4-2 a l'Olivella, i el Pere Benjamí B, que li va fer un 8-0 a l'Igualada. La resta jugaven fora de casa. La Leví A, que perdia 2-0 al camp del Sant Mauro, la Leví B també perdia, en aquest cas 5-0 al camp del Prat. El Aleví C guanyava de forma escandalosa, diguem-ho així, 2-17 al camp del Club de Futbol Vilanova. També guanyava fora de casa el Benjamí A, que ho feia per encara una golejada molt més espectacular, 21-0 al camp del Sant Mauro, aquest Benjamí A de la Unió Esportiva Sitges. El Benjamí B, en canvi, perdia 6-1 al camp del Sant Sadurní Atlètic. També perdia el Benjamí C en aquest derbi local que ens comentava ara fa uns moments l'Albert Lluís, Blancafort 2, Benjamí C 1. I el Prebenjamí A, que segueix també la seva trajectòria positiva, golejant el Piera per 0-7. Encara 3 marcadors més, tots 3 d'ahir diumenge. El Cadet, que guanyava 1-3 al camp de la Fundació Esportiva Leti Vilafranca. Derbi també en categoria infantil, Blancafort 3, infantil A 0. I l'infantil B, que guanyava per 0-6 al camp del base Torrelles. Els comentem també els marcadors dels equips femenins del Club de Futbol Suburense, la Leví Infantil, que va guanyar sense problemes 8-0 al Corbera. Gols del Suburense, Filu, que en va fer 5, Júlia, Gabriela i Xènia. Per aquest 8-0 que es va apuntar a la Leví Infantil del Suburense. El Sènior B, que encaixava una nova derrota, perdia aquí a Aiguadols 0-4 amb el Valls, i un puntet és el que va sumar el Sènior A gràcies al 0-0 davant les preses. Fet, per tant, aquest primer repàs de marcadors, seguim endavant. D'aquí uns moments ja en repassem com ha anat la 11a jornada a la tercera catalana. Una jornada que ens deixa diverses lectures, diferents lectures. El Molanta, després de la seva contundent victòria 4-1 i al migdia davant el Sobrense, consolida encara més el seu liderat. Són, atenció, 10 victòries consecutives sense error. És a dir, el conjunt d'Andreu Còrdova ho ha guanyat tot fins aleshores. També ens deixa algunes coses per la història, com per exemple amb el 10-1 que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges davant el Vistalegre Santa Margarida. Ens deixa partits i duels directes com el que van disputar ahir el Ribes i el Riudevitlles en victòria del Club Deportiu Unribes. Per tant, D'aquí uns moments, marcadors, classificació i cròniques del Sitges i Sogorense. Com dèiem, la jornada número 11 en aquest grup 12 de la tercera catalana. Els marcadors: Anoia 1, Olivella 0, Sitges 10, Vistalegre Santa Margarida 1, Torrellenc 2, Montserrat Igualada 3, Atlètic Vilafranca 1, Vilanova B 0, Ribes 1, Riudevitlles 0, La Granada 2, Espirall 2, Capellades 1, Penya Jove 5, Sant Pere Molanta 4, Sobrense 1 i Les Roquetes 1, Hortonenc 1. El Molanta, líder indiscutible d'aquest grup 12 de la tercera catalana, sumatge a 30 punts, sense errades com els dèiem fins aleshores, 10 partits, 10 victòries. A 7 té la Granada, que es va deixar 2 punts en el seu enfrontament amb l'Espirall després de l'empat a 2 final. Té 23 punts la Granada, que, malgrat tot, conserva aquesta segona posició que dona accés a la promoció d'ascens. 22 al Ribes, 21 punts per en Riudevitlles, el Sitges es col·loca 5è amb 18 punts, els mateixos que l'Anoia, el Sobrense és hores d'ara 7è amb 16 punts, els mateixos que el Capellades, 14 per Atlètic Vilafranca, 13 punts per Montserrat Igualada, Vilanova B i Espirall, 12 per Hortonenc, la Penya Jove en suma 11, els mateixos que l'Hortonenc i les Roquetes, i tanca la classificació el Vistalegre Santa Margarida amb 5 i l'Olivella amb 4. Atenció que l'Olivella, com dèiem, cué destacat d'aquesta classificació, serà el proper rival de la Unió Esportiva Sitges. Un Sitges que, ja ens avançava, Manel Rodríguez no podrà comptar per aquest proper dissabte amb Carlitos i amb Quique Aranda. Per tant, Toni, dues baixes importants d'aquest Sitges per dissabte que ve al camp de l'Olivella.
Sí, 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 són dues baixes
molt importants. Camp difícil, camp de terra, rival amb problemes...
Sí, un Olivella que me dona la impressió que a partir de la propera setmana, no aquesta, sinó la propera, o si no d'aquí dues setmanes, ja començaran les obres del seu camp, que fins i tot volen jugar aquest any. Jugaran a la segona volta del campionat. Ho parlàvem amb el Manolo, el que passa que em sembla que aquest partit dels Sitges encara lo jugaran a Olivella,
sí,
en aquest camp de terra, i doncs serà un partit difícil, complicat, pels Sitges no serà tan fàcil, però perquè el Manolo és un equip que porta un equip que ja sabem com treballa Cantor, Manolo Cantor, que és molt ordenadeta en defensa, però li falta gol, no? I el problema de l'Olivella és això, perquè si tu veus a l'Olivella, no és de los equips que més gol han fet. A l'Olivella l'han fet 18 gols.
18 gols, sí que n'ha fet molt poquets, n'ha fet 7, És de llarg però, l'equip que més, però, que clar, més problemes té de cara a porteria.
Ha fet 7 gols, sí, i clar, sí, sí, si sí, te sí. fan 18 i tu fas 7, doncs ho diu clarament on t'està la classificació. Tot i que és un equip que és molt ordenat en defensa, clar, no té qui marqui, i si no marca gols, li fan perd sempre per les mínimes, però
sí,
perd.
Sí, sí, sí.
I clar, això és el que es trobarà Manel allà. Es trobarà un equip molt defensiu, treballat, molt bé treballat, que intentaran les seves armes al seu camp, però que si el Sitges juga com està acostumat a jugar, amb un joc ben equilibrat i un joc d'atac, pot marcar gols.
Doncs en fi, això és el que més o menys es podrà trobar amb els Sitges aquest proper dissabte al camp de l'Olivella. Repeteixo, amb dues baixes significatives com les de Carlitos i Quique Aranda. Però, Toni, dissabte passat, 10 gols.
10.
Home, ho dèiem en començar així, mig seriosament, mig en broma, no? Gairebé es van veure més gols que espectadors hi havia al camp.
Sí, perquè espectadors...
Feia una tarda així una mica gris, el temps tampoc convidava massa... Però, escolta'm, 10 gols al Vistalegre Santa Margarida no es veuen cada dia.
No.
Sí que podem parlar, una vegada més, d'un rival feble, d'un rival que està mal classificat i aquelles coses que es diuen sempre. Però 10 gols es veuen, sí, en categories de crios.
Sí, no, no, marcar 10 gols no és fàcil, no? I bé, el Sitges va enfocar molt bé una primera part en la que va acabar 4-0 a favor del Sitges i després doncs, una segona part en la que va rematar la feina, no? No és fàcil, però és el que parlem, té jugadors a molta arribada i tot això que Manel va fer els seus canvis, va jugar tothom, doncs tothom content i tothom a marcar gols, no? Sí que se va trobar potser amb un porter doncs que no estava d'acord amb la seva defensa, potser no va fer la feina com la tenia que fer, però clar, tens que xutar per a que entri la pilota, i el Sitges va xutar i moltíssim, i escolta, estem parlant d'un 10-1, però ara parlem d'un 15-1 i no passa res, perquè sí. Tot i això va tenir ocasions claríssimes que no van entrar.
Julio es diu el porter del Vistalegre Santa Margarida, segur que Julio no oblidarà mai aquest partit.
Aquest novembre, no?
Aquest 19 de novembre. Estava, pobre nano, estava desfet.
Sí, estava molt desfet i fins i tot jo me vaig quedar amb un company seu que el van canviar a la primera part. Quan va acabar el partit, va anar cap a la porteria on estava ell, lo va abraçar i lo va motivar, no?
Sí,
perquè,
sí,
clar,
sí.
El jugador en aquell moment sí, estava clar. Molt malament. Fins i tot Jordi Serra va anar cap allà, li va xocar la mà i lo va abraçar.
Sí, sí.
I, clar, això són detalls importants quan un xicot està com estava el porter aquest.
10 gols, doncs 10 gols va marcar el Sitges, 4 va fer Quique Aranda, 2 va fer Carlitos i els altres se'ls van repartir
Javi Marín,
que també va fer 2 golets ja a la part final del maig, Cristian Almela, que en va fer un,
i Rubén Cortés
l'altre.
Uh-huh.
10 gols,
sí, sí.
Això converteix el Sitges en màxim golejador del grup.
Sí, sí,
35 gols.
De fet ja era el segon amb el Sant Pere Riudebitlles.
El segon equip que més gols ha fet és el Riudebitlles amb 27.
27,
sí, sí, sí. És a dir, que ja li treu 8 d'avantatge.
Sí, 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 sí. La diferència és que al Riudebitlles n'hi ha un jugador, parell de jugadors que fan gols, i en els Sitges doncs, n'hi ha 3 o 4 jugadors que marcaran molt de gols.
Sí,
no?
Sí.
Carlito està en un moment dolç i Quique doncs, ara comença a ser el Quique que volíem veure. No?
Detalls del partit de dissabte passat a Aiguadols, doncs, ho comentàvem també fa una estona, tornava sota pals José Luis Abenoja, els Sitges tenia un problema greu, diguem-ho així, a la porteria, perquè els dos porters,
estaven
tant
lesionats.
Àlex com Marc, estaven lesionats, per tant, Abenoja, que havia d'incorporar-se a l'equip el mes que ve, doncs, ha hagut d'avançar aquesta reaparició, i la notícia negativa en aquest cas la lesió de José Luis, de l'altre José Luis, del Domínguez, al minut 20 pràcticament, doncs una jugada fortuïta el va obligar a abandonar el terreny de joc. Quan es va fer la lesió molts temíem que fora alguna cosa important, de moment sembla que la cosa podria quedar-se amb un parell de setmanetes de baixa. El jugador sí que ja quan sortíem del camp ja volia venir dimarts a entrenar, però el míster li va dir, bueno, tranquil, pren-te un calma i 2 setmanes pràcticament no te les treu ningú. És probablement l'aspecte negatiu d'un partit que no va tenir color, Toni.
No, sí, sí. Que després parlen amb el jugador, després veus el jugador quan surt i lo veus del tot animat, tot
sí,
i
sí.
La lesió, i això és molt important, perquè a més ja pensava en entrenar el dimarts,
sí, sí.
I se li va dir, ei, tranquil.
Tranquil, primer, que sí, sí, recupera't.
Recupera't i després ja entrenaràs, no? Ja arribarà el moment. Home, és la referència que té el Manel una miqueta al mig del camp. Sabem que José Luis l'ha atrasat una miqueta.
Repareixi a l'Héctor.
L'Héctor fa molta feina i de fet és un jugador que ja ho havíem parlat, que li va molt bé als Sitges aquí al mig del camp. Home, els Sitges té mig centres defensiu interessant. Héctor fa una feina molt bona.
Impagable,
però
sí,
té
sí.
Un complement al costat del cas de Gerard, doncs que déu-n'hi-do quan surt la feina que fa. I és un jugador que pot anar molt bé, i per això jo penso que el mig del camp dels Sitges defensivament està molt bé. I potser li faltava aquest José Luis creatiu, que ara ha perdut, però bé, com té jugador molt ràpid en atac, potser els inconvenients que té el Sitges és que és un equip molt jove, que puxen i potser li costa una miqueta baixar.
Sí. Té molt clar el concepte ofensiu, però el concepte defensiu a vegades el descuidem.
Exacte.
El descuidem.
Exacte.
I això,
és això el que té que anar guanyant, i això l'anirà guanyant partit a partit, i per això penso que pot ser molt interessant la segona volta dels Sitges.
Doncs hem d'escoltar el que deia el Manel. Manel Rodríguez, evidentment, satisfet, no podia ser d'una altra manera, per aquesta victòria, després de venir d'on es venia, no? De perdre aquí a casa també 1-4 amb el Sant Pere Molanta, l'equip es va recuperar i de quina manera. I li preguntàvem a Manel també sobre un dubte que planava una miqueta, no? Es va comentar dins del mateix ambient futbolístic d'aquest grup, d'aquesta comarca, que tant Carlitos com Quique no podien jugar el partit que es jugarà la setmana que ve aquí al Municipal d'Aigua Dolça amb el Vilanova B. Per què? Molt ràpidament. El Vilanova B, aquests dos jugadors pertanyien teòricament al Vilanova B, venien com a cedits i es veu que hi havia una clàusula, l'anomenada clàusula de la por, que impedia, doncs, que aquests dos jugadors juguessin contra el Vilanova quan es produís aquest enfrontament entre el Sitges i el Vilanova B. Li vam preguntar al Manel sobre aquesta qüestió i ell ens ho va aclarir tot. Sí, és una història així una miqueta...
Es veu que la cosa estava una miqueta embolicada, sí, al principi, que a poc a poc s'ha anat suavitzant i que ara, doncs, sí, no, sí, n'hi ha cap mena de problema.
És a dir, ara per jugadors... si no hi ha un contraordre, com es diuen aquests casos, com deia, jugadors... o com deia el Manel, si la meva junta no em diu tot el contrari, aquests
jugadors
dos jugadors...
Són dels Sitges.
Sí, són dels Sitges a tots els efectes i podran, per tant, jugar aquest partit sense cap mena de problemes. Per tant, escoltem el míster dels Sitges, el que ens deia després d'aquesta mega golejada en 10-1 al Vista Alegre Santa Margarida.
Bueno, l'altura és la de sempre, fa 6 anys de jugar. Aquest equip ha sortit aquí, igual que va sortir quan va guanyar el camp del Torrellenc després de guanyar-nos aquí, o quan va empatar fa 2 setmanes a Vilafranca. Passa que la primera part els ha fet 4 gols i a la segona part, doncs, quan han fet un gol ells i s'han posat una mica el partit, els han acabat de matar i a partir d'aquí, doncs, bueno, ells s'han deixat anar i han sigut 10, podrien haver sigut 12, però... Però el que està clar és que la feina de la primera part jo no la vull tampoc menysprear, perquè el rival aquest és un rival que ha donat sustos por ahí a equips com el Vilafranca o com el camp del Torrelles. Vull dir que no... Jo, sincerament, jo la valoro, la victòria, perquè sempre vaig dir que aquest partit em feia molt de respecte i la continuo valorant en la mateixa mida. Evidentment, a partir del minut 60 no ha hagut partit, però fins al minut... fins que no hem fet el quart gol a la primera part, pues, era un partit més, com qualsevol altre, i ja veuràs com quan anem allà no serà un altre partit i serà diferent. Vull dir que els partits s'han de jugar. Avui has guanyat 10-1, és evident que no és un resultat normal, però també és evident que s'han entrenat jugades de molt de nivell. Vull dir, hem intentat jugar la pilota sempre, hem triangulat molt bé... Bueno, escolta, que es faci tothom, Déu, veiem qui els fa.
Sitges al davant té molta qualitat. Quan s'hi posen...
Sí, és molta qualitat, però és el que parlem sempre. És una qualitat molt, molt, molt verda, perquè... Sabem que quan comencen a jugar en confiança són jugadors d'una altra categoria, ho hem dit moltes vegades, però també sabem que quan a vegades les coses no acaben de sortir, doncs ens perdem una mica aquesta qualitat, perquè perdem una miqueta la confiança en altres mateixos, i això és el que hem de millorar. Bueno, el partit d'avui serveix per això també, perquè se'n donin compte que tenen molt de nivell. Vull dir, bueno, no sé, avui s'ha vist en seguida que l'equip ha sortit molt enxufat, que sabíem que el partit d'avui era molt important, per nosaltres era una final, i a partir d'aquí, pues, s'ha anat fraguant una victòria que després es pot dir que ha sigut molt fàcil, que ha sigut una victòria sense color, que tal, perquè el resultat és aquest, però jo et diré que nosaltres portem tota la setmana preparant igual o més aquest partit que el dia del Molanta, i això s'ha notat al camp.
Jo et preguntava la setmana passada què significava la derrota amb el Molanta. Avui et pregunto el mateix, però a l'inversa, què suposa aquesta victòria, més enllà dels 10 gols i...
No suposa res més que 3 punts. I jo fa dies que dic que aquests partits seran difícils tots fins que els decideixis, fins que els posis al teu favor. No... Amb aquests rivals es passes com el dia del Torrellenc, o els mates...
O els maten.
O et poden donar un susto. I és el que hem de mirar. Mira, si tinguéssim els 3 puntets d'aquestes orelles, ara estaríem tercers. I no els tenim, doncs, per tant, els tenen ganes de buscar por ahí. Amb camps que no són, amb partits que potser a priori no tenen la mateixa dificultat, no? Vull dir que la valoració avui és que s'han guanyat 3 punts, que s'han vist coses bones i coses que no són tan bones, perquè després, quan analitzes el partit, jo he vist coses que tampoc m'han agradat del tot, però com tots els partits, ni més ni menys. El que passa que tu demà veuràs el resultat i diràs, hòstia, aquests són molt dolents, els altres tal... Bueno, cada un pot fer la lectura que vulgui. Uh-huh. Jo la lectura que faig és que aquests equips donen disgustos i al final aquests partits són els que s'han de guanyar. perquè són els que t'acaben posant a dalt o més a baix, no? I ara nosaltres tenim d'aquests, en tindrem bastants, de partits així, i són els que hem de guanyar, no hi ha més.
I mira la taula classificatòria i veus els Sitges, l'equip més golejador, que això també diu molt a favor.
No, jo això és una cosa que s'intuïa abans de començar la temporada, almenys jo ho intuïa perquè veia l'equip que tenia, i es va confirmant. Bueno, veurem al final si serà així o no, però també és que hem de millorar altres coses, defensivament hem de millorar.
L'equip segueix tenint algunes llacunes al darrere també, no?
Bueno, sí, jo penso que l'equip defensivament ha millorat molt, des del principi de temporada a ara. L'altre dia el Molanta ens fa 4 gols, 2 de sacada de banda, 1 de córner, però són jugades molt aïllades, ocasions de gol durant el partit en joc no en tenen.
És una qüestió, perdona Manel, de concepte, és a dir, que l'equip té més concepte ofensiu que no defensiu? Pregunto.
No, jo penso que l'equip sap que davant té dinamita i intentem tindre la pilota el més lluny possible de la porteria nostra, perquè això vol dir que està a prop de la seva, i aquí sempre en qualsevol jugada hi ha perill. Després, defensivament, ens han fet molts gols per despiste, per falta de concentració i per molta falta d'experiència. Bueno, és un tema que va amb l'ADN d'ara mateix de l'equip, perquè ho hem de millorar, i és una cosa que es millorarà partit a partit, treballant, guanyant experiència. No, és que no tenim un altre. Ja sabem que jugant a futbol en l'últim quart de camp pocs equips tenen la nostra qualitat, però la qualitat d'un equip no es valora només pels delanters que té, sinó que es valora també doncs, pel que és el bloc en si. Avui doncs, hem recuperat la figura de l'Hèctor al mig del camp. Jo penso que el meu parer és que és molt important, perquè el 80% o el 70% de les jugades d'atac són pilotes que roba ell. És molta feina que treu a la defensa nostra, i això al final es nota molt, tot i que potser el que veu el partit no el veu com un dels jugadors destacats, però en el joc, en el que parlàvem abans, en el que és un equip, en el joc d'equip, doncs és un jugador important. I això podríem anar-ho parlant, doncs, la gent diu, hòstia, el Carlos és molt bo, el fulano és molt bo, Mengano és molt bo, sí, però s'ha vist que quan l'equip no ha funcionat, el Carlos no l'hem vist. I això, i què diu el Carlos, diu el Rubén, diu el Javi Marín, diu el que sigui, i això és una de les coses que hem de valorar.
No, per fi ha fitxat el Benoja, no? Per fi tens el...
Bueno, avui és que o ve la Benoja o tinc que jugar jo o el Mata, un dels dos, perquè no teníem un altre porter, perquè el Marc té dos dits pràcticament trencats, almenys un el té bastant fastiguejat, i l'Àlex porta 2 setmanes malalt, a part de que té un turmell també bastant fotut.
Però ja seguirà o què?
Bueno, ell encara no pot entrenar, va vindre dijous a entrenar per preparar el partit una mica d'avui. Si ha de jugar, jugarà, però sense venir a entrenar està de... Bueno, el que queda de primera volta. La segona volta ja s'incorporarà definitivament. Total, ara ens hi queden 2 o 3 partits per acabar la primera volta. Però ell està al desembre, no pot venir a entrenar perquè està estudiant i el curs que està fent no l'acaba hasta finals d'aquest any.
Recuperes un José Luis i perds un altre José Luis. Bueno, és important, no? Del...
Futbol és futbol, ja se sap. Bueno, no ho sabem. De moment són un petit esguinç de turmell. Ja ho veurem, demà veurem si s'infla, si no s'infla. Home, 2 setmanetes...
No se les treu ningú, no?
No, perquè a més no és el primer lesionat de turmell que tenim. Li va passar amb l'Àlex, li ha passat amb l'Héctor, que també pensava que el Lleon Molanta el tindríem i al final va ser impossible, i ara amb ell, no? Són 2 setmanes, no les treu ningú. No sé si agafarem el descans també després, i això li vindrà bé per acabar-se de recuperar i l'últim tram de lo que queda d'any el puguem fer-lo jugar. Però són coses de futbol, jugarà un altre. La setmana que ve no solament el José Luis, sinó que també perdem el Quique i el Carlos, no estan. Vull dir que la setmana que ve recuperarem el Gorka, però aquests dos de la setmana que ve no estan, perquè tenien una sortida programada, un viatge, i no poden vindre, i bueno, hem de fer jugar uns altres. Per tant, vull dir que cada partit serà una història, i avui s'ha guanyat, i hem de celebrar-ho, i els he dit que disfrutin, perquè jo penso que fer 10 gols no és fàcil, fer-los a ningú. Demà juguem contra el juvenil nostre i no els hi farem ni 5, segur. Vull dir que fer 10 gols sempre s'han de fer. I després, que jo penso que l'equip a estones ha jugat molt bé. Jo no els vull treure mèrits ni molt menys, perquè per mi han fet un partit important, i sobretot la primera part, que és les parts aquelles on si fas el que hem fet avui, però es decideixen una mica els partits.
Manel, ara que dius Carlos i Quique, vull resoldre una dubte. L'altre dia me comentaven doncs, que són dos jugadors cedits pel Vilanova, que no són fitxats, que quan jugueu contra el Vilanova aquests dos jugadors no el podràs sí, comptar amb ells. Me l'han dit. Me l'ho va dir un pare d'un jugador i per això te lo pregunto.
Un jugador de on?
Un pare jugador de Molanta.
Això, ara per ara, a mi la junta directiva no m'ha fet saber que hi hagi
mira,
cap...
Mira, més clar, el pare de Carlos Chan. El Chan.
No, bueno, però això no té cap valor.
Sí, però t'ho dic perquè...
Això és el Vilanova en un primer moment, quan els nanos vam demanar les baixes, no els hi volien donar, i en un primer moment... una de les condicions que volien posar van dir que parlarien amb els jugadors i els farien firmar un paper conforme contra ells no jugarien i tal, és veritat això.
La clàusula de la por, eh?
Bueno, la clàusula de la por, que en aquestes categories és bastant ridícula.
Ja, per això.
Sí.
Encabat, els nanos ells van donar un permís conforme podien entrar a nosaltres, però no els hi van donar la baixa mai. Però ells a la vegada tenien un porter nostre, que també tenien que recuperar la baixa del porter, i clar, nosaltres tampoc vam fer efectiva la baixa del porter, perquè ells no feien efectiva la baixa de... Bueno, la qüestió és que hi havia baixes creuades. Va arribar un partit que ells necessitaven el porter urgentment, van trucar que si podien donar la baixa, nosaltres vam dir, bueno, i els nostres què? Diu, bueno, doncs ara donem de baixa uns i donem de baixa l'altre. Fin de la història. No ha hagut cap paper firmat enlloc, no hi ha cap... No s'ha acabat de definir cap contracte d'aquest tipus, i amb els jugadors tampoc els van cridar mai per parlar amb ells i dir-los si podien jugar o no podien jugar. Per tant, si a mi la meva junta directiva no em diu el contrari, que no ho crec, jo el dia de Vilanova tinc lliure per fer l'alineació que jo crec convenient. A més, com comprendreu, els nanos tenen una gana de jugar aquest partit increïble. Per tant, no crec jo que ningú tingui el dret de... Una altra cosa és que jo no els feia jugar i feia jugar un altre company. Ja, això seria un altre tema, no? Però ningú té dret a privar amb un nano de jugar un partit tan maco com aquest, amb una categoria que no són professionals. I què és més, per el que s'està veient, passi el que passi aquell partit, ni crec que el Vilanova deixi de pujar, ni baixarà, ni nosaltres farem més ni menys. Vull dir que al final serà un partit molt maco de jugar i escolta, cada un que defensi els seus colors amb les seves armes i intentarem guanyar-los igual que ells a nosaltres. Vull dir que a partir d'aquí no sé quina por poden tindre de que juguin el Carlos i el Quique, perquè ells també tenen altres jugadors i això no implica res, no?
Qüestió més o menys resolta aquest dubte que li varen plantejar a Manel Rodríguez sobre la situació concreta d'aquests dos jugadors, de Carlitos i de Quique. En principi doncs no ha d'haver cap mena de problema perquè aquests dos jugadors, si el míster, això sí, com ell ha matitzat, ho creu convenient, doncs podran jugar sense cap inconvenient davant el Vilanova, partit que jugarà, per cert, la setmana que ve. Aquest, a Olivella, primera revàlida prou important també per aquest Sitges, que s'ha col·locat com a màxim realitzador del grup 12 de la tercera catalana. I hem de repassar també el que va passar ahir, Toni, al migdia al camp del Sant Pere Molanta. Victòria aclaparadora, sense pal·liatius, d'un Sant Pere Molanta que va acabar enduent-se 3 nous punts, desena victòria consecutiva i, per contra, el Sobrense, quarta derrota consecutiva. Partit doncs en què, per exemple, el primer gol creiem que va marcar una miqueta el devenir del partit. Xut potent, això sí, de Carlos Chan, com es diu en aquests casos, a l'Albert, se li van doblegar les mans i la pilota va acabar entrant. Aquest primer gol ja va marcar una miqueta la resta, no?
Sí, el primer i el segon.
El primer i el segon, sí, perquè el segon també se li va esmunyir.
Va passar per sota del cor de l'Albert, quan la primera part havia acabat 1-0. Però 1-0, un pot pensar, sí, va acabar 1-0, i això vol dir que el Sobrense va apretar i que doncs, va tenir les seves opcions. El Sobrense no va xutar més que un cop a la primera part i un cop a la segona part, i xuts de canari.
Sí, sí.
No va arribar. Ells van tenir molta vocació la primera part, fins i tot van reclamar doncs, un gol que per mi era claríssim, fora de joc. L'àrbitre, jo penso que va estar molt correcte, I fins i tot va beneficiar en alguns casos doncs al Sobrense, doncs menys
que,
mal,
Mira que la gent de Sant Pere Molanta es va queixar, de l'arbitratge,
però moltíssim, moltíssim. Però jo penso que doncs el gol estava ben anul·lat perquè era fora de lloc. Si arriba a xutar el mateix jugador que portava la jugada, doncs hagués sigut gol, però al passar-li al seu company estava més adelantat a la defensa i era fora de lloc. Una pilota al travesser, Albert va tenir un parell d'intervencions boníssimes a la primera part, doncs això diu que el Molanta s'hagués anat al marcador amb un 0, amb un 3-0 a la primera part i no hagués passat res. Sobrense es defenia com podia, el problema que jo veig al Sobrense és que dona molts espais, doncs que potser el mig del camp no pressiona bé, la defensa està molt molt atrasada, no n'hi ha un enllaç entre línies i això fa, tot i que tinguis molts defenses, doncs que ells arribin molt i molt i molt. I el Molanta doncs estava molt motivat, és un equip molt compacte, juga molt en equip i doncs, tot i que la primera part doncs les coses no van sortir com ells volien, van acabar 1-0, però la segona part van acabar d'arrodonir, no? Perquè fins i tot va tenir dos pilotes més al travesser, el B va aturar l'inturable, tot i que va encaixar dos gols de Canari, també va parar moltíssim. En fi, el Sobrense doncs té que millorar molt, molt en totes les seves línies si realment doncs vol estar dintre del campionat, perquè si no doncs la cosa es complica, són 4 derrotes i no ve que aquest Sobrense que millori. Se va dir fa una setmana que és un Sobrense en construcció, però és que jo no veig millora, tot el contrari, veig que el Sobrense va cada vegada cap a darrere i que aquest Sobrense està tocat, el jugador està descol·locat i doncs...
Tocat pel que es veu, des de fora, sobretot, no sé si dir-ho així anímicament, sí que ahir el Sobrense... també té un problema evident de lesionats. Es va lesionar Javi Sanz ahir durant el partit, ja no va poder comptar amb el Pablo Castells, ens deia també el míster Andrés Saez que Pablo Altamirano ja no tornarà a jugar, té el Candel també amb problemes al genoll, i els ja que coneixíem, Edgar, Subías, en fi, que té un grup important de jugadors que tenen problemes físics i que això també condiciona, suposem, i de quina manera, l'onze de l'equip. En qualsevol cas, el Sobrense sí que va poder maquillar el marcador gràcies a un penal, creiem que
molt rigorós
el que va xiular l'àrbitre favorable al Sobrense, tots a dir, vull dir, quan les coses són, escolta'm, aquí no.
L'àrbitre va ser molt valent,
I Dani de l'Àguila doncs no va fallar des dels 11 metres i va posar aquest 4-1 definitiu, ja pràcticament era el minut 90, ens trobàvem en el descompte i va poder, com dèiem, maquillar aquest marcador que al final va ser de 4-1, però en fi, ho escoltaran ara les reflexions del míster, d'Andrés Sáez, un Andrés Sáez que... li tornàvem a preguntar la setmana passada, li dèiem, estàs preocupat? L'equip porta 3 derrotes consecutives. Deia, no, perquè bueno, estem treballant i aquelles coses. Tornem a preguntar, estàs preocupat? Ara ja és un preocupat, ja no tant per la classificació sinó una miqueta perquè ell veu, i ho escoltaran, i ho diu molt clarament, que a l'equip li falta una intensitat, una agressivitat que es parla, que s'entrena, però que a l'hora de posar-lo a la pràctica doncs les coses no es veuen. Jutgin vostès mateixos, escoltem Andrés Sáez, les declaracions del míster del Sobrense després d'aquesta derrota quarta consecutiva de l'equip.
El que tiene más oficio, nada más. No que tenga más fútbol, que tiene más oficio. El que tiene los jugadores capaces de pelear cada balón hasta el final y hacer la falta cuando hay que hacerla y los conceptos básicos de fútbol nosotros no los hacemos, porque así nos ha ido. Es que no hay otra lectura y así llevamos unos cuantos. Y si no cambiamos, pues los que nos quedan. No hay más.
Yo te preguntaba la semana pasada si estabas preocupado, te lo vuelvo a preguntar.
Pues la clasificación no, porque suponen ser. Es un equipo que tenemos que estar en donde tengamos que quedar. ¿Preocupado? Pues sí, por la manera como... No como jugamos, ¿no? Porque sí que queremos jugar, pero... Nos falta esa intensidad que ya llevo pidiéndola desde que llegué aquí. Y me parece que... No sé. Alguna vez tendrá que saldar. A un jugador no le vas a decir, haz una falta. La tiene que hacer él de concepto. Si no la hace y pelea cada balón y no lo pelea hasta el final, Hoy, por ejemplo, hay gente aquí que hay que hacerle un monumento a algunos jugadores de los míos, como Dani Abril, y habrá alguno más, que ha corrido todos los kilómetros corridos por haber peleado cada uno, pero hay otros pues que... pues no, les cuesta hacer la falta o ser más agresivos. O bueno, pues nada. Esa premolanta da una lección de oficio. Se pelea cada balón, lo que hay que hacer. El fútbol ese que vengo pidiendo y bueno, pues ya llegará.
No siempre todo es correr, ¿no?
Bueno, yo el concepto que hay es de jugar a fútbol, creo yo. Pero cuando no tienes el balón tienes que ir a recuperarlo. El fútbol es así, ¿eh? Yo no lo tengo, ahora voy a recoger a por él. Y peleo cada balón. He visto a jugadores de San Pedro Molanta pelear por un milímetro de campo delante de mí. Por un saque de banda que no venía a cuento pelearlo y lo han peleado hasta el final. Y jugadores muy veteranos, ¿eh? Pues eso es ese plus que tienen.
Quizás nos quedamos muchos metros. Marcamos a distancia.
Pues eso no se dice. Yo desde que soy pequeñito me decían marcar es estar al lado del jugador. Si tú no lo marcas, bueno, llevo 3 meses explicándolo. O lo haces o no lo haces. El problema es cuando son demasiados que no lo hacen. Porque dice, bueno, no lo hacen dos, vas al banquillo y el equipo se arregla. No, es un concepto general. Y bueno, si es que, bueno, no sé, es que a ver, esos partidos que te quedas un poco impotente, decir, bueno, ves al equipo ilusionado por el partido y otra vez te vuelven a marcar un gol por un fallo de marcaje, un jugador que chuta y encima ahora pues fallos hoy, precisamente hoy, fallos del portero al agarrar el balón, pero bueno, tampoco les puedes decir nada, eso no.
Ha condicionado mucho, ¿no? El primer gol.
Este equipo tiene que entender que ser competitivo es un partido que dura hora y media. No meten un gol y ya te vienes abajo. Cosas que tienes habladas antes de salir, porque te meten un gol, te vienes abajo y ya vuelves a estar 20 minutos, luego vuelves a entrar y así, sucesivamente. No estamos hora y media en el partido, al ritmo que queremos. Cuesta.
Bueno, pues ahora intentar pasar página, ¿no? Una semana por delante de trabajo. Yo te vuelvo a repetir lo que te repito cada semana, ¿no? El trabajo, creo, por lo que explicas, Andrés, es más de hablar y de, no sé,
es que...
o de intentar convencer de algo que ellos no están convencidos, por lo que comentas.
Sí, es que a ver, es que esto es diario, o sea, esto es hablarlo, entreno diario y venga y venga y así estamos. Y antes de empezar y venga a explicar y luego llegas al partido y ves que el jugador no acaba de... Nos falta una agresividad, que la regional, ya pueden decir lo que quieran, si no la tienes, no sacas adelante los partidos. Y agresividad yo no me refiero solo a la patada, me refiero a la intensidad y a todo. Si no, chutamos a puerta casi. No, nos cuesta llegar al área contraria para crear una ocasión. No sé. Cuesta, esto va a costar mucho.
Te gustará más o menos, pero este Molanta tiene pinta de campeón.
Sí, a ver, es que tiene mucho oficio, hace cosas tan básicas del fútbol que parece que se han perdido para los demás. Es que hace un juego que les da igual desordenarse a la hora de llegar en ataque. Llegan en tromba y lo tienen claro. La jugada tiene que acabar, bueno, en gol o como sea. Y acaba, y te harán la falta cuando hay que hacerla y te paran el juego, protestan. El oficio de la regional.
Bueno, ahora ya, como ya decía, intentar pasar página dentro de lo que cabe y a esperar al domingo, que viene también uno de los equipos que parece que está ahí también en forma, ¿no? Como es el Rivas.
Yo digo lo de siempre, cada partido es una enseñanza, cada entrenamiento. Si esto es tirar para arriba. Más que se trabaja, pues no se puede trabajar más. Es que ya no puedes decir, tarde o temprano algún día, pues saldrá y empezará a salir partido tras partido.
En fi, doncs això és el que ens comentava Andrés Sáez. Aquesta falta d'intensitat, aquesta agressivitat, aquest anar-hi, tot això que no està fent ara per ara el Sobrense i que està parlat i està més que sabut.
Sí, el que passa que me se va quedar, penso que no se va quedar una pregunta al tinter, perquè quan ell diu això costarà, i se li pot preguntar com s'arregla, perquè ell lo ve complicat. Ara ho veig molt difícil. Però molt difícil perquè s'ha sumat 4 derrotes.
Jo els dubtes...
I ja no és la derrota, sí. Pitu.
No, perquè tu pots tenir una mala ratxa de perdre 4-5 partits però després refer-se, no? Una miqueta, no... Jo el dubte que tinc, Toni, perdona, és si aquest equip està anímicament malament.
Sí,
Perquè jo, a vegades...
jo diria que sí.
I això, els que entenen de futbol ho diuen molt, no? Que el futbol no deixa de ser un estat d'ànim, no?
Sí.
I, ostres, i a vegades dona la sensació que aquest equip no... No,
no, no, l'estat d'ànim que té...
Està fotut.
Sí, és que... jo veig un equip trencat, amb un estat d'ànims molt baix. I això...
Una altra cosa és que et surtin millor o pitjor les coses, vull dir, això no passa res, vull dir, bons i mals partits en veurem.
Passa que feia molt de temps que jo no veia perdre 4 partits consecutius al Sobrense, això és evident, i ja el problema ja no és perdre, el problema és com perds, perquè si tu veus que perd el Sobrense, que no té sort, que li falta alguna cosa en atac, que tenia alguna fissureta que es té que arreglar, però és que cada vegada lo ven més complicat i cada partit que el Sobrense perd lo ven més desorganitzat, no? Vull dir, menys organitzat, i això realment doncs em preocupa bastant. M'imagino que des de dintre tindran la seva solució.
El que deia l'Andrés, a treballar, perquè clar, et ve el Ribas, després has d'anar a la Granada, acabes l'any bé aquí amb el Capellades. Clar, tens un final d'any exigent.
Sí. I clar, quan veus l'equip, doncs d'aquesta manera, clar, això preocupa.
En fi, doncs, esperem que les prestacions millorin aquest diumenge. Aigua dolç. Ve el Ribas, un Ribas que a hores d'ara sembla un equip doncs, amb estat de gràcia. Tampoc és un equip que guanya els seus partits d'una manera folgada i sobrada, però de moment està allà, està tercer amb 22 punts.
No li fan gols, eh?
Sí, no li
fan gols. Ha rebut 9, És el segon equip menys golejat.
Sí.
I això ho diu tot.
Doncs veurem què és el que passa amb aquest proper diumenge.
I una dada important del Sobrense. Té 20 gols a favor i 20 en contra.
Sí senyor, bona aquesta, bona. 20 i 20. Uh-huh. Tants gols ha fet com ha encaixat.
Això ho diu tot, eh?
Bueno, intentarem passar pàgina, com es diu en aquests casos.
Sí, a veure si tot això se soluciona i ràpid, no? Perquè la cosa...
Ai, escolta, Antoni, a la segona catalana, la Múnia s'ha posat líder.
Sí,
líder.
Va guanyar. Sí. Va guanyar. Veus,
el Covelles també va guanyar el seu partit amb el Pubilla Casas.
Sí, amb un gol de Sergi Serra, un jugador doncs, que té ofertes, que vol marxar perquè no té minuts i que és un bon delanter i que fins i tot doncs, el Sobrense pot estar interessat en aquest jugador. Uh-huh. Tot depèn del jugador ara.
Sí, sí.
Seria un bon reforç per Sobrense i més amb les bases que tenim. I després una altra reflexió que tu feies fa un moment. Doncs sí que el Sobrense té mala sort perquè té jugadors lesionats. El problema també del Sobrense és que se van caient jugadors pel camí. Va ser Xescu, ha sigut Pablo. Quin serà el proper? M'entens? Vull dir que això també es té que anar mirant i anar analitzant aquestes coses.
Ja no són els jugadors que es lesionen i que tenen problemes físics, sinó aquells jugadors que
van plegant.
Per A o per B, doncs...
Que van començar
sí.
I... a la primera de camí comencen a plegar.
Uh-huh. En fi, no és fàcil. Com dèiem, la segona catalana, de moment, la Múnia domina, el Moja sembla que ha baixat una miqueta.
Sí, porta 3 derrotes consecutives, el Moja que estava molt forta, no, de fet, 2 derrotes consecutives perquè va aconseguir un empat al camp del Covelles.
Ahir mirava la classificació de segona catalana i veia l'Òdena bastant a baix, L'Òdena que es va pràcticament passejar
L'any passat,
doncs està en problemes ara.
Que pot ser molt diferent a l'actitud que pot tenir en aquesta categoria la Múnia, perquè, perdó, la Múnia, el Molanta, perquè si el Molanta pugés de categoria, doncs com té un equip molt equilibrat, no passaria tant angoixes com pot passar ara a l'Òdena, que era més era un equip que estava més fet en atac, però potser no tan treballat en defensa.
Uh-huh. En fi, d'aquí uns moments reobrirem no direm que el debat futbolístic, tornarem al món del futbol perquè, com els dèiem, avui conversarem una estoneta amb en Paquito Martínez, que és l'entrenador, el nou entrenador de l'Inter de Sitges, un Inter que està a la quarta catalana, que està a la darrera de les categories, que ho està passant malament, però la missió hores d'ara del Paquito és la d'intentar reorganitzar l'equip i que l'equip, doncs, senti una base, s'estabilitzi i no pateixi tantes angoixes com les que està patint fins ara. Res, petita pausa i tornem de seguida amb Bàsquet i Hoquei.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Si tienes ganas de trabajar en una empresa líder en Europa, con más de 7.000 supermercados, cuéntanos qué te motiva y envía tu currículum a apartado de correos 25 Martorell. Aldi, una oportunidad para crecer.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 900-211-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Restaurant Bento de l'hotel Sunway Playa Golf. La millor proposta pel cap de setmana. Divendres, gaudeix d'un bon sopar en un ambient tranquil i acollidor acompanyat de música en viu. Dissabte, prova les nostres tapes i les hamburgueses especials Sunway veient el partit de futbol. I diumenge, demana la nostra carn feta al forn de brases. Cada cap de setmana, al Passeig Marítim 92-94 de Sitges, t'esperem al restaurant Bento de l'hotel Sunway Playa Golf.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres. 902 15 15 07.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 21 de novembre de 2011 a la sintonia de Ràdio Maricel. Encara hem de parlar de bàsquet, hem de parlar d'hoquei, Lliga EVA, jornada número 10, bones notícies. De fet, seguim per quarta setmana consecutiva amb fantàstiques notícies del bàsquet Sitges, perquè quatre victòries ja consecutives que han revifat la moral, la confiança de tots plegats i... Si feia uns dies veiem els Sitges a la cua de la classificació, doncs ara el veiem al desè lloc i sembla que la recuperació és un fet molt, molt, molt evident. Dissabte passat els equips del bàsquet Sitges es presentaven, feien l'acte de presentació a les 5 de la tarda, un bon ambient, un fantàstic ambient, una setmana més al pavelló de Pinsbens, i el partit que jugava el Sènior A va acabar amb aquesta victòria 88-69 davant el bàsquet l'Hospitalet. Reflexió que em ve així una miqueta de pressa i corrents, i vistos quins són els marcadors i els resultats cada setmana en aquesta Lliga EVA, que tothom pot guanyar tothom i tothom pot perdre en tothom. Ens pot sorprendre més o menys el fet que el Collblanc La Torrassa, un equip que l'any passat com el Sitges estava a Copa Catalunya, sigui hores d'ara el líder de la classificació amb 8 victòries i tan sols 2 derrotes, les mateixes que el Sant Feliu, que en aquesta jornada va perdre el seu partit a casa amb el Girona per 75-80. La Torrassa, el Collblanc, es va desfer 93-89 de la Montcada. El Sabadell, Sant Nicolau, va guanyar la pista de la Seu d'Urgell per 81-89. El Mollet, que va guanyar ajustadament 76-69 al Olivar. El Casablanca va guanyar a la seva pista 86-72 al Granollers. Com dèiem, el Sitges, que va guanyar 88-69 al Club Bàsquet L'Hospitalet. I El Cornellà va guanyar la pista del Sabadell per 61-68. Atenció, perquè el Cornellà precisament serà el proper rival del Sitges, un Cornellà que se troba al setè lloc de la classificació amb 5 victòries i 4 derrotes. Per tant, una molt bona victòria la que va aconseguir el bàsquet Sitges d'Edu Piñero. Repetim el marcador, 88-69 davant el bàsquet l'Hospitalet, que el consolida ja en aquesta fase de recuperació i en aquesta zona ja molt més tranquil·la de la classificació d'aquest grup C de Lliga EVA. I si parlem d'hoquei patins, Toni, malauradament parlem d'una derrota del Club Patí Sitges, del Primera Catalana, que dissabte rebia el Capellades, i al final derrota per 3-4. Ho deies tu en la prèvia, hi ha un factor desequilibrant del partit de dissabte, que és Quim Aribau,
sí,
jugador del Capellades.
Sí, és un jugador...
És aquell jugador que decanta la balança.
Sí, es va notar moltíssim. De tota manera, jo estic convençut que aquest Capellades acabarà més alt. Està fent un campionat que jo penso que és bastant digne, però que la diferència està en aquest jugador. Quim Aribau és un jugador, doncs, que pot jugar en categories més altes, que potser juga en Capellades perquè ell viu a Igualada, i ho té molt bé, doncs d'Igualada Capellada té pocs quilòmetres, i al Sitges li fa falta això, una referència d'experiència, no? Si el Sitges trobés un jugador així, jo penso que aquest Sitges, doncs, aniria en el camí de la salvació. Si no, tindrà que treballar molt i patir moltíssim, no? Perquè de fet ara ha perdut dos partits en rivals directes, que jo diria que el Capellada no és tan directe, és un equip que estarà més a dalt i que va fer un bon partit al Sitges, va lluitar moltíssim. Jordi Pena, doncs, va marcar dos golets més, i l'equip va estar bastant entonat, però davant té un equip, el Capellades, que, com t'he dit abans, un jugador com el Quim Aribau desequilibrava, doncs, la balança.
Fixa't una miqueta i estic mirant els resultats d'aquesta novena jornada al grup A de Primera Catalana. El Calafell B, que va derrotar els Sitges 8-3 la setmana passada, va guanyar la pista de l'Alpicat per 6-9.
Sí, un Alpicat que ha anat a menys, eh?
Sí, sí, però a menys, eh?
Va començar molt fort.
Sí, sí, s'ha quedat, doncs, clavat amb 15 punts, ha deixat de ser el líder, que ara ho és el Belloc amb 24 punts, el Cambrils segon amb 21 punts també per Masquefa, i el Castellet, proper rival del Club Patí Sitges, és quart amb 20.
Clar, és molt complicat. Treure un bon resultat a la pista del Castellet no serà fàcil, perquè el Castellet està a dalt i el Sitges ve de perdre 12 partits consecutius. Veurem què passa. Aquest Sitges sí que se li pot dir a favor, doncs, que ho dona tot a la pista, que són nanos molt joves i que treballen molt, però que fa falta un plus més, i aquest plus més pot ser un jugador amb més experiència, perquè d'alguna manera coordina una miqueta, doncs, a l'equip. Molt bé Pancho a la banqueta, l'equip ha millorat moltíssim i crec que és el camí a seguir, però clar, amb el que tenim que treballar, i amb això, doncs, no serà fàcil mantenir la categoria, perquè tothom té aquest plus més que sí, potser sí, li falta als Sitges.
Coses que tu no tens, evidentment. Un Club de Sitges que s'ha quedat clavat amb els 9 punts després de l'última victòria fa dues setmanes aquí amb l'Andorra. Doncs l'equip està ara cinquè per la cua amb aquests 9 punts i té ara una revàlida també prou complicada, com és la de visitar la pista del Castellet, el quart a la classificació amb 20 punts. Fet ja amb aquest repàs de marcadors, de com ha anat en definitiva aquesta jornada esportiva del cap de setmana, doncs d'aquí uns moments, com els dèiem, tornem al món del futbol. Bé, bàsicament per parlar de la situació concreta d'un club com és l'Inter de Sitges i del nou gir que se li vol donar, sobretot de la mà del seu nou entrenador, en Paquito Martínez.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.